Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Dos sobre les dos. Assistem, com sempre, des de Ràdio Vila-real, o almenys busquem intentar contar les coses que li passen al Vila-real Club de Futbol. Avui estem ja en modo prèvia. Demà el Vila-real juga a 7:30 de la vesprada, amb 32 o 34 graus, diu Setién, que ens esperen a Mallorca, segona jornada del campionat nacional de Lliga. Després de la palmatòria davant del Real Betis, està tot el món pendent i expectant a veure què és capaç de fer el Vila-real Club de Futbol. Per cert, un Vila-real que viatjarà sense Alberto Moreno perquè, com ja vos vas dir ahir, se confirma la seva lesió muscular. Ara parlem de les baixes, dels futbolistes que estan, dels que no i de l'11 que podem armar per a jugar demà en Mallorca. Per cert, ahir van anunciar que don Santiago Cazorla i Espaficase Dret jugaran a l'Oviedo. Santi torna a la que realment és a casa, d'on va eixir. És l'últim equip en el que Cazorla va jugar al futbol. I jo que m'alegre. Algú preguntarà i per què no pot fer-ho així? Pues ara vos ho explicarem. Però abans de res, com heu escoltat al principi, ha faltat el Miguel Batalla, el fill de Miguel Batalla, Miguel el de la Granja i el pare del meu company i amic Miguel. Ha estat uns mesos complicats molt per a ell i per a tota la seva família. Miguel Batalla, Miguel de la Granja, és un tipo, l'abuelo de Miguel, el pare de Miguel Batalla, peculiar, o era. La Granja Bar era un bar que hi havia així davant, ara n'hi ha una tenda que no sé com se diu de roba que fa cantó, justet baix de l'Hostal del Rei, i en Esporxes. El bar, la Granja Bar, va passar per ser un dels punts més importants per a que el futbol tornara i per a que el Vila-real, desaparegut després de la guerra i de moltes circumstàncies, tornara a renàixer. A la Granja Bar de Don Miguel van ficar les oficines del primer Vila-real Club de Futbol. Abans se reunien el senyor Calduc, el farmacèutic, i tots aquells que després formaren part de la història d'aquest club. Llorenç Carda, el Sangui, crec que era de mal nom. Tots ells s'ajuntaven a parlar d'un futbol que no existia, tan sols els de penyes. Els xavals, que com després de la guerra mos havien rebentat el camp de futbol i mos havien rebentat el poble, jugaven com podien i armaven equips de futbol per a mantindre la il·lusió. Tot aquest grup de gent passava per la Granja Bar. En aquest lloc se va decidir que el Foguetecaz, l'equip de Font, Herrero i companyia, se federara. Ahí és on se va votar, en aquest bar. Només podien votar aquells que eren socis d'aquell club. I en una votació igualada va acabar guanyant el sí. Tornava al futbol. Tornàvem a tindre un equip de futbol. I aquest equip de futbol el va sustentar durant molt de temps amb els seus diners i amb els diners de la germana Miguel Batalla, perquè no hi havia manera de sustentar-lo. En aquest bar li feien els bocadillos de sèpia a Pasqual Font de Mora quan era un xiquet i se n'anava a jugar al futbol en el Foguetecaz. Des d'aquest bar, des d'aquests quatre cantons, des d'on estem nosaltres, i sí, el primer autobús del Vila-real Club de Futbol per anar a jugar al futbol amb Batiste el Lluent, Pasqual Font de Mora i companyia. Moltes coses han passat per el bar La Granja, sobretot per a la nostra gent gran. Per a tots ells, La Granja era el futbol, el Vila-real, i Miguel el de La Granja, el president o el tipo que quan això no funcionava buscava o traia de baix les pedres dels diners per a que funcionara. És més, La Granja Bar va ser la primera ràdio d'aquest poble, perquè la gent passava per a llegir el cartó que allí escrivien els resultats de l'equip. Jugava el Vila-real en Catarroja. Pues des del telèfon, que era el 7, per cert, el de la Granja Bar, el número 7, també era el del club, el del Villarreal, cridaven a Catarroja i preguntaven com van, o algú que havia anat en l'expedició, i si el bar cridava des d'un telèfon d'un lloc i li dia: Miguel, perdem 0. I allí escrivien Villarreal 0 o Catarroja 1, Villarreal 0. I la gent passejava pel carrer Major o per així per la plaça, i de vegades en quan tornava a veure si havíem empatat. En ese bar se va engendrar el primer himne que hem tingut de la nostra història. I sé que quasi tots, els menys joves no, heu escoltat alguna volta.
La primera banda sonora de la història del Villarreal arranca en un conocido bar de la ciudad, la Granja Bar. Allí acudieron futbolistas, directivos, amigos y familiares tras el ascenso logrado en Burjassot a la tercera división en el año 1967. Lo hicieron porque la Granja Bar, regentada por Miguel Batalla, fue desde mediados de los 40 la sede oficial del equipo amarillo.
La granja que dirigía Miguel Batalla era el centro donde se reunía la gente del fútbol.
Los fines de semana, el sábado o el domingo, ir a la granja. A tomarnos, a hacer el aperitivo con la sepia, me acuerdo hasta de la plancha, sí. Como era, te lo podía decir, ¿no? Y después aquel bar a tope de gente, claro, hoy no se fuma, pero entonces había ahí una densa humareda, ¿no? Y ahí estaba el club también.
Estaba allí el club y el teléfono era el nuestro, el club no tenía teléfono, el 76.
Aquel 4 de junio de 1967 se podía leer en la pizarra de la Granja Bar el 0-1 logrado en el campo de los Silos.
Miguel tenía la costumbre de poner en la pared de enfrente, ponía en una tabla el resultado: Benaguasil 0, Villarreal 3.
No había otra cosa que hacer, no es como ahora que ahora es todo eléctrico y te es ahí bonito, ¿no? Una pizarra y la fiquem al porche. Y la gente pues van a venir y la miran.
Veníem a la granja per saber els resultats que es ficaven a pissarreta. Quan l'havien de jugar fora, se veu que tocaven per telèfon i ficaven el resultat. Catarroja 1, Villarreal 2, o com fora, no? I estàvem esperant a veure si ficaven la pissarreta el resultat del Villarreal.
Aquella noche, los tres autobuses que se habían desplazado a Burjassot celebraron en la Granja Bar aquel logro.
Teníem una maquineta allí, a ficar discos, i, bueno, conforme ara després ne van a ver entre els bars, van ficar una i tiraves la monedeta, marcaves i deixia el disquet.
Y venimos a celebrarlo al bar La Granja. Empezamos a que sí, que no, el bailoteo. Y vi la máquina de música y yo sabía que estaba allí. El disco del Yellow Submarine de los Beatles. Y pusimos la moneda y salió el disco y empezamos a bailar alrededor de la barra.
Nacía un himno que acompañaría el Villarreal durante 3 décadas. Esa canción de los Beatles, adaptada por los Mustang, fue la primera banda sonora amarilla.
Pues això, la història d'un club, o la vida, la nostra, la vostra, la de tots els que ens reunim així cada dia, té un nexe comú, el Villarreal Club de Futbol. Pues això, s'ha mort Miguel, el fill de Miguel, el de la granja. Descansa en pau. 2:50, si vos quedeu un rato, anem en lo de dia a dia, en les coses del futbol. I en les coses del futbol, les coses del dia a dia, Jorge, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
Este matí has d'anar a veure què feia el senyor Setién i els seus xiquillos entrenant i preparant el partit del Mallorca. Així com a més destacable, qui està tieso, qui no, qui poden contar, qui no, què diries?
Pues lo més destacable del dia d'avui ha sigut la incorporació a l'entrenament d'Albiol i Jeremy Pino, però més tard que els seus companys.
Si dius més tard vol dir que pa Mallorca no estan.
Bueno, després en roda de premsa ha parlat Setién, ha dit que Raúl Albiol podria estar uns minuts, igual que l'altre dia va estar en la banqueta davant el Betis, ha comentat que podria estar uns minuts, està patxor uns minuts davant el Mallorca, però no dona la sensació de que siga aixina. Després també li hem preguntat per Jeremy Pino, ha dit que Jeremy Pino evoluciona, que les molèsties han desaparegut, i que més prompte que tard pues, el podrem tindre ayer en el camp.
De Pino Rubio, ja, de Pino no, de Alberto Moreno ja sabem coses. Ahir vam dir, està trencat segur, jo crec que estarà fora mínim 3-4 setmanes. Què ha dit el Villarreal?
Daño muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda.
Daño muscular, isquiotibiales, pierna izquierda. Tu que jugues al futbol, un daño vol dir que està trencat.
Sí, ai, no, no, també ho ha dit Setién. Que
això són 3-4 setmanes, no li va ningú.
Ha sofrit una rotura i que estarà pendent d'evolució.
Jo crec jo, que fins que no passi el paro de seleccions, que és la segon cap de setmana de festes patronals de Villarreal, oblideu-vos d'Alberto Moreno. Com diem, avui ha parlat Quique Setién i ha parlat el Vasco Aguirre. Mallorca no és un partit fàcil, ho ha reconegut Setién. És un equip que és fort defensivament i juga a lo que més mal se'ns dona, a esperar i a matar-nos. Així que el Villarreal va tindre que estar molt concentrat en el balanç defensiu i en no perdre balons tontos que mos puguen generar opcions de perill per part del contrari. Setién, com l'has vist? Tu que has anat a la roda de premsa, fa bona cara, està content, està què?
Setién sempre fa la mateixa cara.
Sí, no?
Guany o perga.
Dona igual que ploga, que neve, que faci sol. Sí. Ha dit que està tranquil, no? Que
la tranquil·litat habitual de Setién, sap que, bueno, que es pot perdre en Mallorca, però tampoc posa alarmes si hi haguera una derrota.
Rubio, de Mallorca què sabem? Si sabem alguna cosa. Ha parlat el Vasco Aguirre, ha reconegut, claro, que ells són més defensius que menys, i poc més.
Sí, no, i també s'ha queixat una miqueta de la calor com Setién, però sí, ja ha dit que són dos equipos muy diferents en sus estilos.
Eixa és la qüestió del dia. Diu Setién que n'hi hauran 32 i 34 graus de temperatura demà en el camp del futbol del Mallorca. I que esto no puede ser. Claro, jo sempre vos explico lo mateix. M'encanta la gent del futbol i els futbolistes, sobretot la gent que monta, està en este circo com a professional, ¿vale? Perquè no sé si viuen un món irreal o se pensen que viuen un món irreal o els fem pensar que viuen per damunt del bien i del mal. És tan simple com lo siguen. Demà juguem a les 7 i mitja en Mallorca perquè els clubs de futbol que li paguen als futbolistes i que organitzen i que estan dins d'esta lliga volen. Ni més ni menys. O sea, no se juga al futbol per un malo tipo, no sé com dir-ho, tipo Electra ese que tocava el gat ahí, no? No n'hi ha un malo que fa que juguem a les 7 i mitja perquè fa calor, no? Se juga a les 7 i mitja perquè els clubs firmen que volen jugar a les 7 i mitja. Igual que no se para el mercat abans perquè els clubs no volen. És tan fàcil com això. Lo que no entenc és que fan els clubs quan se reuneixen abans de les competicions. No ho entenc. No sé de què parlen. No sé què se diuen. Perquè si el Vasco Aguirre diu que no se pot jugar a les 7 i mitja en agosto i ho diu Setién, i ho diu Xavi del Barça, i ho diu Ancelotti, i ho diu Mauelo, com és possible que els clubs no se planten i diguen no juguem més en agost? Pregunteu-vos per què. És simple. Això és un circo i n'hi ha que seguir fent que funcione o no, o parar-lo. Anem a ello. Quart sobre les dos.
Esports amb Javi Mata.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 29-31 de Villarreal con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Onda regresa al medievo con una nueva edición de la Feria Medieval. Del 11 al 13 de agosto, el Castillo de las 300 Torres y los arrabales del casco histórico serán escenario de torneos épicos a caballo, espectáculos teatrales y musicales, recreaciones históricas, actividades infantiles, puesto de comercio y gastronomía y mucho más. Te esperamos en la Onda más mágica y medieval. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda, tanto a tan poco. Ayuntamiento Onda.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Ya están así les festes del Cris de l'Alcora. Del 18 d'agost al 3 de setembre, actes culturals, esportius, taurins, gastronòmics i molta música. Ah, i amb Álvaro de Luna com a concert estel·lar. T'esperen les millors tapes en la ruta gastronòmica del Cargol. Consulta tota la programació en l'alcora.es. Festes del Crist, l'Alcora viva!
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bueno, anem a ello. Con Diem, la noticia del día, bueno, noticia del día, una de las primeras noticias, la confirmación de la lesión de Alberto Moreno, daño muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Conteu que no estarà fins després del paró de seleccions, és a dir, després de les festes de Villarreal. Però abans, una dada curiosa. Ahir anuncia l'Oviedo que don Santiago Cazorla jugarà en l'equip asturià una temporada. A més, Cazorla només ha demanat cobrar el sou mínim interprofessional del futbol espanyol, que són 200.000 euros, i que inclús part de les ventes de la seva camiseta van per la cantera de l'Oviedo, dona tots els drets
d'imatge personal
al club, y explica don Santiago por qué se va a jugar al fútbol a casa.
Bueno, porque elijo el Oviedo, es una contestación muy simple, ¿no? Al final, cuando un niño de 9 años tiene un sueño, que es jugar en su ciudad, con su gente, con su familia, y tiene el objetivo de cumplirlo, pues yo creo que es algo que uno tiene que aceptar el reto, vivir esa experiencia, estar con su gente, y ha sido muy fácil la decisión en ese sentido, ¿no? Mucha gente puede pensar que tengo mucho que perder y nada que ganar, pero para mí es todo lo contrario, ¿no? Al final, cuando tienes un sueño, hay que cumplirlo por encima de cómo puedan ir las cosas. Entonces, nada, muy ilusionado de volver a casa y ojalá se hagan las cosas lo mejor posible. ¿Con qué mentalidad y objetivo llego al Real Oviedo? Pues con una mentalidad positiva, ¿no? De sumar, con un objetivo de intentar ser un ejemplo para los jóvenes, de intentar ayudarles a que sigan creciendo. Al final, es patrimonio del club, necesitamos que la cantera pues sea muy importante en el Real Oviedo y, bueno, en este caso yo voy a intentar ayudarles mucho.
Bueno, pues don Santiago Cazorla va a l'Oviedo. Claro, la pregunta es, ¿y podría haber vingut Santi así en 38 anys a jugar esta temporada? Per classe i qualitat, jo crec que li sobra. La pregunta és, ¿vosaltres haguéreu apostat per don Santiago una volta més?
Jo crec que ja és moment d'altres generacions i de renovar el club. No dudem del nivell que puga aportar Santi Cazorla. Però jo pense que no, que ja era moment de terrats, és moment de baena i de que juguen els jovens.
Jo encara l'haguera dut.
Claro, jo estic entre les dues coses que diu Batros, però tinc una cosa clara, que és lo que Santi va estar parlant el Villarreal i el Villarreal li van dir, claro, que no tenien clar si... L'any passat el tenien fet pa vindre, mira que curiós. Però este any no ho tenien molt clar, ¿vale? I lo prioritari per a Cazorla, que jo crec que era lo més important per a ell, i crec que és lo més important també per a nosaltres, era, si tenia que vindre, era per aportar. Perquè pa tindre a Cazorla que no aportara, o que donara baix rendiment, o que no estiguera bé, crec que era tancar mal la seva història en el Villarreal. Que la pot tancar mal en l'Oviedo? Vale, sí, però és que en l'Oviedo no ha jugat. En l'Oviedo està en segona i tot lo que se trobe pa l'Oviedo és bo. En el Villarreal jo crec que l'eixida de Cazorla ja estava ben tancada, de la manera que havia que tancar-la, i a damunt dissant la sensació i la imatge de futbolista top pa sempre. i tenia una preocupació, perquè tots els que ara diuen oh, tia, que haver vingut així, un Cazorla de baix rendiment, que haverem fet? L'haguerem xulat? Haguerem dit, hòstia, ara ja no és Cazorla, com ho haveren assimilat? Com respetes a un futbolista d'aquest nivell que és història viva del teu club, que no dona el nivell, o que no jugue, o que no puga competir, o que el tècnic no crega en ell? Claro, eren massa incògnites que podia acabar mal. I jo crec que ni una part ni l'altra està en pa, jo dic, ser risc, no? Perquè sí, claro, lo idíl·lic és que haguera vingut Cazorla, l'haguera estret l'última mitja hora o algun partit titular i que haguera sigut el Cazorla de sempre. I si no és? I si no arriba? En 38 anys. Claro, això és la gran incògnita que jo crec que hi havia. I damunt teníem un problema. Ja teníem el mig del camp cobert, no? Lo següent. Claro, és que tens a Coquelin, és que tens a Baena, és que tens a Terrats, és que tenies a Denis Suárez, és que en tenies una muntona. Però bueno, jo m'alegre que li vaig a bé a Santi en Oviedo, crec que se mereixia una història així, i espere que li vaig a bé i que competisca i que jugui al futbol, però vamos, com així. Se ho mereix. Tot lo bo que li passi a Santi, se ho mereix multiplicat per mil.
I que no hi haurà que esperar molt per a veure'l, que el 20 de desembre ja juga a l'Oviedo així.
És un partit especial, eh? Sí, sí. Villarreal Oviedo, sens dubte, és un partit especial. I mentrestant, el Villarreal prepara el partit de Mallorca. Segona jornada del Campionat Nacional de Lliga, primera palmatòria, intranquil·litat. Per cert, en Barcelona estan de tormenta i de revolució perquè se'n va Mateu Alemany. Segur que antes d'anar se'n va vindre a preguntar per Foyt. I li van dir lo que jo vos conté sempre. Hòstia, jo vull un Mercedes. Vas i preguntes, diu, buenas tardes, hasta luego. Pues lo mismo. Va vindre, va dir, jo vull un Mercedes, van dir, Balta, buenas tardes, hasta luego. I se'n va tornar. Diuen els companys del Chiringuito que Parejo està a punt de renovar en el Villarreal Club de Futbol. Bueno, Parejo té una proposta de renovació del Villarreal, o la deu de tindre, després de tota aquella tormenta de que el volia Xavi Hernández i va estar ahí a un pas i que se podia alliberar perquè li quedava un any, però se podia alliberar. Bueno, pues, pel Villarreal no és mala notícia, Isa, que Parejo se quede, que siga un o dos anys més, lo que el cuerpo aguante. No? Conforme juga Parejo, jo crec que li pot aguantar una temporada llarga. La manera de jugar, dic. Ara, li aniria millor, jo crec que a ell li agrada també més, en vegades de tindre a Capú, en vegades de veure el dorsal a Capú, saps, oïte? Veure'l al costat. Això, per la salut de Parejo i per la nostra, jo crec que aniria millor, però és el que tenim. De l'entrenament matinal, com deies, Albiol i Pino han entrenat després.
Sí, Albiol i Pino, com he dit abans, han entrat més tard que la resta dels companys i han entrenat quan ja nosaltres no teníem accés al camp.
Mm-hmm. De tots els lesionats ha parlat el míster Quique Setién, però sobretot a mi m'interessa lo de Jeremy Pino.
Pues de Jeremy Pino ha dit que està bé ja, que ja no té molèsties, que més pront que tard va reaparèixer Jeremy Pino i que, lo que ha dit dona bones sensacions.
Setién.
Jeremy està bastante bien, que le queda muy poco porque sus síntomas ya han desaparecido, ha tenido una pequeña molestia pero sin mayor importancia y quizá le pueda retrasar unos días más, pero está francamente bien, está haciendo trabajos y en breve pues tendré la autorización para poder contar con él y que entrene con todos. Tiene un problema ahí muscular que hay que esperar a ver cómo evoluciona y una pequeña rotura.
Este es el tema de Alberto Moreno. Bueno, pues Jeremy Pino, que ya está más o menos ahí, claro. Quan torne Pino, ¿qué pasa? Pino a la banda esquerra, Baena de interior.
Claro, vais a Baena y Pino entra en la banda.
Sí, sí, porque si vos preguntara el equipo titular ara mateix veient lo que fa Setién del Villarreal contant en Pino, ¿quién sería?
Yo pensé que Foyt, Albiol, Cuenca, Pedraza, Parejo, Capú, Baena y Gerard, Sorloz y Pino.
¿Sí, no?
Sí.
Totalmente de acuerdo, quería ir. Totalmente de acuerdo. Mira, ni una cosa, William preguntat per Ben Brereton. Ahí ya va a escoltar, va a decir, bueno, si lo hubiera pedido sacar, lo hubiera sacado. ¿No paréis que Setién siga de la peña Ben Brereton?
De
fet,
hi ha que dir que abans d'entrenar, Setién ha parlat en Ben Brereton. personalmente.
Claro. Es que Snow se tiene que adaptar y según diu Setién es un futbolista que él creo que va mejor al espai que en rivals tancats.
Bueno, hay unos cuantos jugadores en la plantilla que ofrecen alternativas diferentes a otros. Y la realidad es que en un momento determinado seguramente cualquiera de ellos podría venirnos muy bien, ¿no? Luego, el problema es que a veces hay que decidir antes. Si yo pudiera saber cómo se van a desarrollar todos los partidos, pues quizá podría decidir qué es lo mejor en cada momento. Eso es lo que trato siempre especulando, ¿no? Porque nunca tienes la certeza absoluta de lo que puede pasar, ¿no? Y de las necesidades que vas a tener. Si por ejemplo, el Mallorca se encierra en su área o en su campo y no hay espacios por detrás, pues la velocidad de Bereton puede ser importante en un momento determinado, pero no va a ser tan importante como si la defensa del Mallorca estuviera en el centro del campo, ¿no? Estas situaciones, pues uno las contempla, las valora, las trata de ver y evidentemente todos los jugadores que están en la plantilla nos van a valer y tendrán sus momentos y veremos a ver si esas condiciones que tiene cada jugador pues en ese momento concreto nos ayudan para poder ganar los partidos, está claro, pero opciones de jugar siempre las van a tener.
Veurem quan i com i de quina manera li toquen a Ben Berrenton les seves opcions de jugar. Ja que parlem de jugar, 11 per a Mallorca:
Jorgensen, Foyt, Mandi, Cuenca, Pedraza, Parejo, Terrats, Capú, Baena, Sorlot, Gerard.
Per cert, d'ahir vam dir que l'opció, si passava a la banda esquerra, que ja ha passat, era Tassende, i no, Tassende ja té 23, jo pensava que encara no tenia 23, la veritat. Ja té 23 anys, per tant, no pot retornar. Sí podria jugar a Europa, és a dir, com va fer Dela. Claro, pots utilitzar-lo en la Europa League, no pots utilitzar-lo en la Lliga Espanyola. Està mirant la normativa i pots utilitzar porters fins 25 anys, però futbolistes de camps menors de 23. Per tant, l'única alternativa...
És Altimira.
Si pots ficar-lo d'un costat o d'un altre... si te quedares sense laterals. Per cert, has parlat un Altimira, després l'escoltem. Està Altimira com? Tirant cues, no? Perquè veu prop, claro, arriba així el primer dia i li dona bola el que mana, doncs imagina com és el tema, no?
Bueno, se li veu una persona tranquil·la i en les idees clares i sap que la situació en la que es troba i la facilitat en la que pot tindre minuts en el primer equip.
I una altra curiositat. Ha parlat avui Setién sobre l'inici de jugades i jugar en curt i jugar en llarg. Claro, és de caixó, però és que jo crec que el que no entén això, que el Villarreal sempre va intentar jugar en curt, sempre. Quan Jorgensen xafa la pilota i no sap què fer en ella, és perquè el primer mandato de Setién és aguanta i busca una opció curt o en curt per aixir jugant. Si ja estàs apretat i les opcions en curt no són bones, opció en llarg. Però l'opció en llarg sempre és el recurs final, la última possibilitat. Abans tens que intentar buscar altres alternatives. No, Rubio? Perquè ho has preguntat tu a este bon home.
Sí, sí, la pregunta és meua.
Claro, està clar. Com feia Emery en Rulli.
En Rulli.
Que per cert, la no operada del muscle, no?
Sí, sí.
Rulli. Pobre. I se veia així jugant i no jugant ni en el seu equip per lesió. Claro, jo crec que és... Pels que vos fiqueu nerviosos, a mi també moltes voltes me fica nerviós, veure a Jorgensen aguantar la pilota, ralentitzar la eixida, xafar-la i buscar alguna alternativa, l'explicació és esta. L'explica Setién i així no ho tenim clar. Si després voleu xular i rexular i trixular, com diu aquell, jo soy libre de ser lo que me dé la gana. Perfecte. Però també és lo que te dé la gana, igual o està mal, o igual no mos bebé, pero cada uno es libre de hacer lo que le done la gana.
Vamos a ver, si yo supiera que golpeando en largo a Sorlo íbamos a meter goles, más goles, pues callado está dicho, ¿verdad? Lo normal es que cuando tú golpeas en largo, el balón vuelva a toda leche hasta tu portería en los pies de los contrarios. Y pierdes el control. la mayor parte de las veces. Alguna, a lo mejor, no. La mayor parte de los equipos, muchos, pues es verdad que tienen jugadores que te ofrecen esa alternativa de cuando la presión es muy alta de poder jugar en alto. Poder jugar alto para que las controle y luego las deje de cara y podamos iniciar una contra o lo que sea. Pero esas posibilidades también son una de cada 15. Entonces esto ya tenemos claro, después de darle muchas vueltas al fútbol y muchos años, pues que la mejor manera de controlar el juego es saliendo desde atrás. Y esto es lo que hemos decidido. Y Filip ya lo sabe, y lo sabe Pepe. Filip sabe que si tiene un pase fácil a un compañero, pues tiene que dárselo, en lugar de golpear para arriba, porque eso nos permite controlar el juego. Si en alguna ocasión ese pase no lo ve, pues tiene libertad para golpearlo, porque evidentemente él es el que toma las decisiones en esas situaciones, no yo. Yo siempre le digo que trate de buscar la mejor opción. Y si la mejor opción es jugar con un compañero que esté cerca y que podamos superar la presión y salir hacia adelante con espacios, pues esa es la opción mejor, sin duda. Ahora, que no lo ve, pues que juegue en largo. Por eso necesita un tiempo para tomar esas decisiones. Y a veces esas decisiones, porque yo muchas veces se lo digo, no a él, sino a los que se tienen que ofrecer, que no siempre la culpa es de él, sino de la gente que se tiene que ofrecer mejor para poder ayudarle a él y que su compromiso con el balón sea menor. Entonces, esto a veces podéis pensar que es jugar a cara o cruz, pero no es así. Está todo muy trabajado y muy estudiado y muchos movimientos y se toman muchas horas para trabajar este aspecto y para poderlo resolver como lo hacemos muchas veces, ¿no? Que lo hacemos muy bien, sin duda.
Bueno, pues esa es l'explicació. Agradarà més, agradarà menys, pensareu que és pitjor, que és millor, com sempre, tot en la vida. Mira, ahir vam veure el Manchester City-Sevilla, ¿vale? La setmana anterior va jugar València-Sevilla. El Sevilla se va trobar el que ahir li va fer al Manchester ell, un poc més o menys, ¿no? Un rival, el València, que li va dir, assisti, campeón. Claro, és difícil proposar, és difícil jugar al futbol i intentar superar línies d'un contrari ben parat, ben col·locat i que està aleccionat i preparat per a destruir, córrer i aprofitar aquests errors, que és el que ens passarà a Mallorca. És molt difícil. A partir d'ahí, tu pots elegir la manera de jugar, totes són lícites. Però saps que la manera de jugar que elegisses té coses bones i coses ruïns. La manera de jugar d'este bon home, també la d'Emery. Emery no ho feia per aixir jugant, sí, però a Emery el que li agradava era a traure al contrari per matar-lo. Nosaltres intentem portar la pilota el més asseada possible des de dalt perquè generen. També és veritat que quan tenia Chukwueze i a Jackson sí que utilitzàvem moltes voltes aquest baló llarg perquè, claro, eixia bé. Però, aquesta és la idea. Agrada més, agrada menys. Per tant, ha dit una cosa que jo crec que té raó. Un problema que té Jorgensen és que té menys alternatives per a donar-los el baló. Menos futbolistes que li donen aquest espai, aquesta capacitat i aquesta seguretat de que van a treure-lo bé. El problema a voltes no és d'ell, el problema és dels que s'ofereixen o estan marcats o no saben desmascar-se o es pilla despistats. Però que anem a jugar així i que Jorgensen va apurar i que alguna volta la pifiarà i mos faran gol i que alguna volta li la donarà al contrari i el contrari la tirarà dins i li entrarà la risa, segur. Però que aquest mecanisme n'ha que treballar-lo perquè a la llarga funcione bé i el futbolista tinga millors sensacions, segur. Que l'altre dia Jorgensen va prendre una decisió més o menys bona, però que el que va fer mal és la execució i li la va regalar al del Betis i mos van armar la contra i mos van pillar a tots, com diu Botella, en el caramelo baix la llengua, dormint, tan a capú, que en el físic que té no va arribar a tallar un baló que devia perquè no sé què va fer ahir, o a Pedraza, que tenia que haver ficat més contundència a l'hora de despejar, o als mitjos centros, que tenien que haver acompanyat a William José perquè centrals ja està en quasi en àrea xicoteta. Pues tot això és error de Jorgensen i també del resto. Que mentre més li xulem i fiquem nerviós a Jorgensen li costarà més aprendre això i fer-ho millor? Pues sí. Que no vos agrada perquè és una manera de jugar que no vos agrada i vos fica del cor? Pues també. Però és la que tenim. A partir d'ahí tenim que intentar buscar que de la millor manera això isca bé. I la idea és que el xaval ho agafe lo més ràpid i que li coste cada vegada menys. No?
Sí, sí, ahora al final lo que te que fer és tindre la confiança suficient com per saber en cada moment quina claro. decisió és la bona.
Claro, no alterar-se, o sea, decidir quan té que enviar la llarga o, si no, intentar jugar-la.
És que al final són situacions del xoc. Si té més opció de jugar de curt i Setién és el que vol...
No, Setién és el que li ha escoltat, li ha dit tu corta, al del costat, sempre.
Ja està.
I si ja veus apurat que dius ja no puc més, la tires llarga. Però sempre curta. Bueno, pues per això Jorgensen la xafa i país que no sàpiga què va fer, perquè li han dit, xaval, aguanta, alça el cap i mira, i tranquil. Claro. I la veritat que per ell, pobre, pues apretant el defensa, apretant el davanter o apretant l'altre, i tu mirant a veure, hòstia, si la dona igual la puc perdre, me la ahorre, me la busco a un altre costat, no és fàcil.
Però pense que tampoc hi ha que oblidar que dalt està Sorloz, eh? Que el seu xoc també és d'aguantar pilotes i poder descarregar de cara i sí, pot ser una alternativa.
Ja, però ja has escoltat de l'entrenador que diu que de 15 se perden 14.
Està clar.
No, té raó. Si no, és que té raó.
Sí, sí, però...
Mira, ahir Haaland les perdia totes. I és Haaland, eh? La bèstia noruega... Claro, és que d'esquenes en un tio penjat a la xepa...
És complicat.
És complicat. És molt complicat. Primer que la baixe, vale, ja l'has baixat. T'estan fent falta, que te la pite, que a voltes no te la pita. A partir d'ahí, l'aguanta i té que alçar el cap i veure qui ve de cara. Que els contraris també ho saben i també ara, activen els mecanismes perquè no passe. Difícil. Però bueno, almenys ja saben per què passa això. La gent sap, si es fica nerviosa, ja sap per què és, perquè és human el tècnic i n'hi ha que fer-ho així. Una altra de les coses que és trending tonting avui és la calor que farà demà en Mallorca. La manera de jugar i ho analitzem demà, no? Perquè el partit és demà, bueno, està clar. Setién diu, ells barracón, nosaltres la pilota, si la perdem a córrer cap darrere i a patir. Muriqui fa de sotlo, les aguanta, les deixa de cara i ells ficaran els rapidets, no? Qui són els rapidets del Mallorca que me la poden liar? Està Amat.
Amat, sí. I dalt també està Muriqui.
Bueno, pues... Lo de la calor. Avui han coincidit els dos. Fa calor en agost. Vamos, això quan jo era xicotico ja ho sabia. I ma abuela me dia, fill, no jugues al futbol al sol, que t'agarrarà una insolació, eh? Era el tall de digestió, entrar a la mar antes de 2 hores i jugar al sol, insolació segura. Bueno, pues, al futbol espanyol lo que me diga mi abuela ya no val.
Pero, vamos, estoy totalmente de acuerdo. No sé, en ligas como la inglesa o en Alemania, que puede haber un tiempo mejor para poder competir, pero en estas mañana creo que las temperaturas a las 7:30 de la tarde en Mallorca van a ser de 33 o 34 grados, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Porque es verdad que ahora lo mueve todo el dinero y que esa es la necesidad que hay de comprimir todo, de jugar, de jugar, de jugar, pero... Cada día me parece que vemos menos fútbol, todo es competir, solamente vale ganar, hay muchas cosas que realmente a mí no me gustan. Estás aquí porque tienes que estar y porque es lo que hay y lo aceptas y porque también quieres que luego te paguen los contratos, que esa es la realidad, ¿no? Pero yo creo que está adquiriendo una dimensión esto que me parece excesiva, porque exponer a los jugadores... a jugar un partido a 34 grados, como es ahora, un 17, un 18 de agosto, o la semana pasada, un 12 de agosto, es que en la mayor parte de los estadios, así que luego, claro, ves las segundas partes, ves jugadores cansados, lesiones, problemas musculares, o sea, yo creo que esto habría que darle una vuelta, pero bueno.
Claro, pero es que me fa gracia, joder, pero si es simple, mira, es simple. Si demà tots els entrenadors del futbol espanyol diuen no juguem a les 7, no juguem a les 2, no juguem a les 5. No? Entrenadors i futbolistes. Que se junten els futbolistes, que se junten papà.
A les 5 en general se pot jugar.
Escolta, no, dic que, joder, Rubio, en el mes d'agost, cojones. Si en juny que se junta tot el futbol espanyol en Eivissa, ja que quan se reunissen on toca no ho diuen... En Eivissa, com si diu la discoteca Eivissa? En Ushuaia.
En
Ushuaia, que diuen, para un moment la música, para un moment, futbolistes, entrenadors, representants, directius, veniu tots, un moment. Sentem tots així, un moment, i en un coco loco i dos cerveses dir, a veure, fa calor pa veure a David Guetta? Sí, pues imagineu la calor que fa si estigueu jugant al futbol. No se pot jugar al futbol. No se pot jugar al futbol, i ja està. no volem jugar al futbol a l'ESAT. Ja per nosaltres i per la gent. Que, claro, que així de la gent no se'n recorda ningú, però el tipus que va en el xiquet al Solano un dia 15 d'agost a l'ESAT de l'Esprà, que cau un sol, que país que caiga, vamos, que el tiren a plom, també n'hi hauria que preguntar-li. Perquè ara va el Vasco Aguirre este, que també és molt famós i també predica molt, ahir Guardiola, ahir va dir Pep, eh? I Pep és el nostre senyor, eh? O sea, Pep ja és palabra de Dios.
Estamos a expensas de lo que digan los que deciden los horarios, el rating y todo eso, ¿no? Lo que significa esto, los dineros, y priorizando los dineros por encima de lo deportivo.
Claro, pero los dineros son los que cobren el fútbol, es el que cobra él. Claro, es fácil. El de la tele es dirá, vale, perfecte, juguem tots a les 9 de la nit, no n'hi ha cap problema, però jo pague la meitat de contrat televisiu. I que els clubs li diguen als jugadors, mireu, com aneu a jugar a les 9 perquè no se pot jugar a les 5, no se pot jugar a les 7, aneu a cobrar tots un 30% menys, però jugarem a les 9. És bo per l'afició, és bo per vosaltres perquè no tindreu calor. Mundialito, no volem jugar-lo, no n'hi ha Mundialito. Bueno, pues cobreu un 20% menys, perquè si no n'hi ha Mundialito no podeu cobrar el que cobreu. Pa que a Neymar li compren 5 cotxes, una casa de 25 habitacions i li paguen hasta per respirar, ho tenen que monetitzar. Ells no, nosaltres sí. Claro, ese es el problema. Si el problema del futbol està tot inventat, s'ha inventat tota la vida. Tota la vida ha sigut igual. Tota la vida. Quan decidien els clubs, es jugava diumenge a les 5. Sempre. No n'hi havia cap problema. Tot jugava diumenge a les 5. Quan va començar a entrar el tema de la televisió, el tema de la pasta, el tema de que ja és més un negoci que un esport, tens que viure del negoci. No n'hi ha més. Tens que viure del negoci. Això és com dir-li al d'un restaurant que els diumenges no vols treballar perquè els diumenges vols anar amb la família. I ell et dirà, és que el diumenge és quan més gent ve a dinar. Ja, però és que el diumenge ve més gent que vagi a dinar. Tinc que obrir. Difícil solució. Demà farà calor, claro. 32, 33, 34 graus. Després la segona part van tots fundits i morts.
Apareixerà Parejo.
No, però sí, claro, però sí, és de lògica que en 35 graus acabes fundit de la calor que fa, però que això ho veu hasta, no sé, que m'ho dia ma abuela a mi quan jo era xicotico, ma abuela, que no sap res de futbol, ni de meteorologia, ni de res. Ma abuela era prou sabuda per dir-me, en la calor que fa no jugues, fill, que t'agarrarà un batistot. Per què juguen? Claro, per què juguen? Muy bien, me pareix molt bé que se queixen. Que isquen i que se queixen. I que digui, canvievo. Canvievo ja. Canvievo. O que no se juega en agosto, que se juega en septiembre. ¿No? Que el calendario, por ejemplo, lo del mercat, que el mercat el cambien al día 15 de agosto, que no pasa res. Si tiene que comenzar en agosto. 44 sobre les 2. Me había quedado en alegre, no sé si puedo... Bueno, sí, anem a quedar alegre. El que veu que hemos esperado a Mallorca. ¿Alguna cosa más del entrenamiento, del equipo, del partido?
Res més.
¿Vosotros creo que influís tan la calor a les 7 y mitja?
Sí. Sí, pero... Pel cansanci també, i els partits que ara estan durant...
I es que estan ficant a les 2 i a les 4, i això és que fan? Moren directament, no? Van en bombones d'oxigen o algo?
No sé, perquè jo no crec que l'1 de setembre la temperatura canvia molt a la que tenim ara.
No, no, que va. Cada vegada menys, o no? Cada vegada menys.
Dir que hem hospital al Verola Rojas.
El Verola Rojas este que està molt fort, no?
Sí, i el Barça i Melatre.
I això vol dir que tremolar, no tremolar?
No, de veure, tenim 4 victòries, 5 empats i 2 derrotes en ell.
Hola, ja estoy en casa. Nadie se alegra tanto como tu mascota cuando vuelves a casa. Por eso hay que darle el mejor de los cuidados posibles. En Expo Animalia ponemos a tu disposición servicio veterinario y de peluquería. En Expo Animalia podrás encontrar todos los productos que necesitas para cuidar de tu mejor amigo. Visítanos en la avenida Pío 12, número 30 y en la calle Ermita, número 153.
Expo Animalia, tu veterinaria de confianza en Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125, la forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike, a tan solo 10 minutos de Villarreal. C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la avenida Valencia.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964 83 83 02.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
En breu, l'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn els entrenaments. Ja tenim el període d'inscripcions obert. Si tens entre 3 i 99 anys i vols unir-te al club, pots visitar la nostra pàgina web www.vilareal.com e inscriure't. Tenim equips de totes les edats i nivells. No dubtes, vine a jugar a bàsquet, faràs amics, gaudiràs fent esport, competiràs i formaràs part d'un club en creixement. I si vols fer-te soci, a la mateixa pàgina web i per tan sols 30 euros podràs gaudir de tots els partits de l'equip EVA i molts altres avantatges. Vos esperem!
Més coses. Alegre, què tal?
Hola, bona nit, Javi.
Tu creus que fa massa calor per jugar al futbol?
Bueno, jo crec que fa calor que està per damunt de lo que podíem pensar, però per jugar al futbol, si els horaris s'ajustaren una miqueta més, pues, no se patiria tant, però la única realitat és que els operadors televisius necessiten uns ingressos, cada vegada necessiten que el període entre l'inici d'una temporada i una altra dure més, no estiguem temps sense activitat, que això li repercutís en les baixes d'abonatge en els operadors, i després que n'hi hagi repartiment per aquí que en els números. Tal vegada que se tindrien que replantejar algo els clubs, sobretot els poderosos, són ells que fan aquestes supergires i que, bueno, sembla que no se queixen, i d'ahir també hi ha resultats nefastos en quant a la preparació física, és a dir, que ens creixem d'algunes coses, però d'altres no ens creixem.
Mira, d'anar a jugar a l'Aràbia Saudí fa més calor i no te pots fer cervesetes a la terrassa, i no sé què hi ha ningú, ni Neymar. Mira que a Neymar li agrada el festival i no sé què farà Neymar, viurà en estí, dice, claro. Però això no se queixen, no passa res.
Sí, no
ha, això és alegria, tu alegria.
Ahir no n'hi ha problema, que està clar que a tu ens agradaria com en invern jugar el diumenge a les 5 de l'estat, però el futbol, la societat, tot ha canviat tant que n'hi ha que acceptar-lo, o si no, anem a una altra competició. No, els cantes dels partits eren tots ja a les 3 i mitja de l'estat, clar, no n'hi havia cap llum als camps, els jugadors cobraven el que cobraven, les competicions eren el que eren, però si volem estar a un nivell, pues n'hi ha que patir altres circumstàncies.
Sí, Lobo, jo dic, me pareix molt bé que se queixen se tien i se queixen tots els entrenadors. Són ells que ho poden canviar. Si ells se queixen de veres, si se planten, ja veuràs tu com canviaran els horaris. Com veus lo de Mallorca? Perquè els dos partits de l'any passat mos va tocar la careta a este bon home, mos espera igual, suposo.
Jo espero que sigui diferent, no? Perquè l'any passat també va estar marcat el partit de l'expulsió de Trigueros. No va ser un partit fàcil, anem a tindre un rival agressiu, en el bon sentit de la paraula, intens, com ja deixava entreveure ahir Jaume Costa, un equip que té les idees molt apreses de la temporada passada, encara que el jugador diferencial encara no l'ha encontrat, perquè l'any passat tenien el coreà Kagin Lee, que va fer una temporada extraordinària, però això està en el PSG, i ara li falta encontrar a tot el treball que fa l'equip en col·lectiu i ser jugador diferencial. Espere que no l'encontre contra el Villarreal.
I vosaltres, William pregunta per Albiol i ha dit que està bé, però sembla que no vol ficar-lo encara d'inici.
Home, jo crec que n'hi ha que anar en cura, no? Després del test que porten sense Albiol, és important que es comenci a instal·lar en dinàmica d'equip, de treball, de preparació, però encara li resta, no? Són molts mesos fora, és un jugador veterà, als veterans, i això també li està repercutint en l'equip que té molts jugadors veterans, li costa molt més que als altres agarrar l'estat de forma, i bueno, pues n'hi ha que tindre cura, perquè després recordem que vindran mesos durs on no estarà Mandi, on la presència d'Albiol té que ser fonamental, i bueno, xafant cada pas que se done, que sigui xafant segur i ferm per a la seva recuperació.
Primera jornada van perdre, la veritat és que és injust, crec jo. Jo crec que el més just era l'empat després de veure els dos que va fer l'equip. Ha dit que tiene una cosa i té raó, no va guanyar ningú en casa, ningú. Cap equip de la primera divisió va guanyar de local, i a partir d'ahí mos toca ara nosaltres visitant.
Sí, el partit va ser injust, i bueno, i si el veus després repetit fora de l'atenció de la immediatesa, encara te dones més compte de les arribades que tens, i bueno, que no se pot escapar, però clar, te falta aquesta contundència en moments determinants en la teua àrea i en l'àrea contrària. Passat i ser accident que vull qualificar jo el partit, la derrota, no? Perquè la derrota es pot qualificar d'accident, bueno, pues intentar veure un Villarreal molt més organitzat, un Villarreal que no se li vaja o que no perga el control com va perdre davant del Betis del partit, una cosa que sí que mos tenia acostumat la temporada passada, on l'equip no solia perdre el control.
Sí, el moment del gol d'ells, aquests 20 minuts van ser que quasi se m'en va el partit del tot, eh? L'equip se va perdre molt, eh? A veure, jo veig un problema que és del mig, corren poc arrere i tenen que començar a córrer més i més ràpid, sí, per intentar tapar, perquè si no ho tenim mal, eh?
Sí, bueno, però també estem en una lliga de 5 canvis, eh? I quan estem queixant molt de l'esforç, qui que sí, se queixava de l'esforç de jugadors que estan cansats, també, pues, podem fer canvis, eh? Que el Betis es va fer. I la velocitat del Betis en els últims 10 minuts no és que li van donar la victòria. Vull dir que totes aquestes coses n'hi ha que manejar-les per totes les parts, eh?
Alegre, cuida. Me diu Rubio que el Cádiz, claro, és de l'última jornada. Jo comptava hasta el que van jugar amb altres. Claro, el dels dilluns, no? Això eren dilluns.
Els dos del dilluns van guanyar en casa.
La resta ningú. Veurem què mos espera a Mallorca. Esperem guanyar, vinga, Toni. Gràcies.
Bon viatge. Pues escoltem demà. Què aneu a l'Eixat, Raquel?
A l'Eixat de l'Esprà. En la calor. Passa que així Rubio té aire condicionat. Jo no sé el que me trobarà allí. Bueno, tranquil.
Pues ja vos escoltem. Vinga. Adéu. Adéu.
53 sobre les 2. La tia parlem de la gent del B i a Jorge li va dir, pregúntale al Timira, a veure què conta este xaval del B que ha vingut a Andorra i que apunta a la tera al bo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99€. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castellón y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
¿Ya sabes dónde puedes renovar tu carnet de conducir? En Reconocimientos Médicos Villarreal, donde te ofrecemos la renovación de todo tipo de carnets. Conducir, cazadores, vigilante jurado, animales potencialmente peligrosos. Para dar un mejor servicio aún, comunicamos a nuestros clientes que a partir del próximo mes de septiembre ampliamos nuestro horario de atención al público también al lunes por la tarde, de 4 a 8 de la tarde. Como siempre, te lo gestionamos todo, fotos incluidas, proporcionándote un permiso provisional para conducir sin problemas. Llama al teléfono 964 52 62 32 y solicita cita previa. Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11, junto al Estadio de la Cerámica. El de toda la vida.
Adrián Altimira, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este primer mes en Villarreal?
Pues la verdad que muy contento. Los compañeros me han acogido, la verdad que increíble, tanto los jugadores del B como el primer equipo. Y la verdad que como te he comentado, contento, feliz de estar aquí, muy a gusto. Y bueno, ha sido un pelín con muchos viajes y etcétera por temporada, pero yo creo que ha valido la pena para empezar con fuerzas y con ganas ya del siguiente partido.
Cuéntanos un poco qué tal esa pretemporada, porque a ver, has estado mucho tiempo con el primer equipo y prácticamente no has tenido tiempo para ejercitarte con tus compañeros del B.
Sí, es lo que te he contado. Al final estuve toda la pretemporada con el primer equipo y no entrené ningún día con el B, simplemente dos días antes de jugar. Pero bueno, al final los entrenamientos que hice con el B, pues aparte con esos entrenos y después con los entrenadores individualmente, pues la verdad que me ayudaron a entender un pelín más el estilo de juego que ellos hacen y para adaptarme un pelín más rápido a todo.
¿Cómo te sentiste individualmente en la pretemporada?
Pues físicamente me encontré bastante bien. Obviamente al principio siempre cuesta un pelín más las pretemporadas, pero bien, la verdad que me encontré con fuerza, con ganas, sobre todo con mucha ilusión y físicamente, lo que te digo, me estuve preparando obviamente para una pretemporada de este estilo y la verdad que muy contento.
Supongo que durante toda la pretemporada te habrá dado tiempo a hablar con Setién. ¿Te ha dicho algo sobre un futuro para el primer equipo?
Bueno, en algún momento sí que hemos tenido alguna conversación, pero más por el tema de cómo juegan ellos, qué es lo que quiere de mí en los entrenamientos, en los partidos que hacemos. Y al final lo único que te puedo decir es que yo estoy muy contento de todos los momentos que he estado con el primer equipo y Setién también está muy contento conmigo del trabajo y obviamente yo contento de al final entrenar con jugadores del primer equipo y un entrenador como Quique y nada, a seguir cada entreno y cada oportunidad que me den, al final es un lujo.
Supongo que un club con tantas competiciones que tiene que jugar esta temporada, muchas rotaciones, pues bueno, la oportunidad puede llegar.
Sí, al final, al haber tantas competiciones, tantos partidos, al final necesitas como al final coger gente de abajo, la gente rotar para llegar bien físicamente a los partidos de liga, a los partidos de copa, los partidos sobre todo que son entre semana. Y como te he dicho, yo estoy preparado para que en cualquier momento me llame el primer equipo y para eso estamos.
Pasamos a hablar ya del B. Este fin de semana pasado debutaste en Zaragoza con derrota. Cuéntanos un poco cómo fue el partido.
Bueno, al final yo al partido pienso que fue positivo. Al final, obviamente, durante la semana... Esta semana pues hemos analizado y analizaremos las cosas que podemos mejorar, pero yo creo que al final tenemos que ser positivos. Es el primer partido, es en un campo difícil como Zaragoza y bueno, por mucho que el resultado haya sido de 0-2, que obviamente jugaron bien, la primera parte estuvimos bastante sólidos, sobre todo en defensa, y la segunda que empezamos a encontrarnos un poco con el balón y a tener un pelín más de ocasiones, que tuvimos alguna ocasión clara y eso, pues claro, te meten ese gol y te meten el otro y pues al final te vas un poco cuesta abajo y en un campo como Zaragoza pues cuesta remontar, pero la verdad que nos ha servido para positivo y para llegar a tope contra el Eldense.
A eso iba a llegar, al partido contra el Eldense, supongo que con ganas, ¿no?, de jugar delante de la gente, de debutar ya aquí en este campo. ¿Cómo se prevé el partido?
Sí, con buenas sensaciones. Al final, uno no he debutado en la Cerámica, en un estadio tan bonito y con mucha ilusión y muchas ganas. Y afrontamos un partido pues contra un equipo nuevo en la categoría, que va a venir con muchas ganas, que tiene buenos jugadores, que tiene un estilo muy marcado y que al final... lo que hacen lo hacen bien y nosotros pues tenemos que hacernos fuertes en casa, disfrutar del campo que tenemos y demostrarlo.
¿Cuál es el objetivo del equipo? Porque un equipo joven en segunda división pues tampoco debe ser fácil, ¿no?
No, al final yo creo que todo el mundo se marca el mismo objetivo, si no tiene ningún sentido. Al final el objetivo es estar lo más arriba posible, por mucho que no tengamos la oportunidad de subir, porque ya tenemos al primer equipo en primera división, nuestro objetivo es estar lo más alto posible, y como se puede pensar la gente de no, tal, hay que salvarse y con eso ya está. No, o sea, nuestra idea y la idea del club, yo creo, y la de todos los jugadores, es lo más alto posible, obviamente.
Adrià Altimira, el xaval que va actuar com a lateral dret inclús en el primer equip. Per cert, han renovat a Espigares, no? Que és el xaval este
sí,
de 8 anys que juga.
Fins 2027.
3 i 1.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Argo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vale, que se n'anem. Demà tornem. Serà en la prèvia del partit. Escoltarem més amplament al Vasco Aguirre i al Bo de Setién. I, bueno, veurem què fa el Vila-real per la vesprada. A l'Esata, sí. Al Villarreal Mallorca, eh?
Sí, estarem.
Ara que toca guanyar, ja, que si no, si perdem dos seguits, començarà la cosa a ficar-se complicada. Adeu.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Bon ràdio.